sé que quizá no es el momento ni es el lugar ideal, pero dejarlo pasar sería un triste final.
Toni Marín, regidor de l'Ajuntament de Vila-real, en este cas de Salut. Bon dia.
Bon dia, Susana, a tu i a la teva audiència.
Toni, vens a presentar-nos a la nova tècnica de la UPK, important, Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives. Per a que no sàpiga què és això, és sí que previndre els riscs derivats del consum de tabac, d'alcohol, altres drogues i conductes que poden produir dependència. Ahí és anar.
Exacte, conductes en substàncies i addiccions en substàncies és substància, imagina't, i la importància de la prevenció avui en dia.
Mos portes, per a que en coneguem, a Elisa Marimón. Bon dia, Elisa.
Bon dia a tots i a totes.
Ocupa un puesto que s'ha deixat el llistó molt alt.
Moltíssim alt, perquè ha estat molts anys, bueno, quasi que va fundar la UPK, entonces se diu UPC, d'ací de Vila-real. Porté, no sé, una barbaritat d'anys treballant així. Ha fet un canvi perquè l'han requerit des de València per anar a treballar en els afectats de la dana, i és molt difícil arribar al nivell que té, perquè a més és un referent en tota la comunitat valenciana, no sols en Vila-real, eh? José és molt famós en tota la comunitat valenciana en el tema de les drogodependències.
Per així, o sigui, per lo que fa a la nostra ciutat, evidentment ell ha sigut un... No sé si hi haurà algun millor, hasta ara ell ha sigut de lo millor, val? José Gisbert, que a més l'hem conegut molt, mos ha explicat moltes coses, però ara estàs tu, Elisa, i tu coneixes la casa?
Jo he treballat així en l'Ajuntament de Vila-real, bueno, porta 16 o 17 anys, ja m'he perdut. Estava en Serveis Socials Generals, en l'equip de Família i Infància, ara últimament es deia l'ESPIF, i ara quan José va decidir anar-se'n a València, ens van proposar des de l'Ajuntament si algú volia fer el canvi, i vaig tirar endavant. Entonces, de moment estic en la UPK.
Regidor, se proposa si algú vol fer el canvi, per què se proposa d'esta manera?
Bueno, perquè crec que és important, seguint també les indicacions de recursos humans, vaig fer la consulta, que la gent que coneix el Vila-real i, i casos concrets en els quals pues, ja s'ha treballat en família o tot el que així generem és més fàcil, primer que algú pugui estar interessat i segons pues, el bagatge que té un, pues, òbviament acurta molt els plaços a l'hora de ficar-se en marxa i tindre un coneixement clar de lo que és l'atenció que donem i tots els recursos que s'envolten.
En este cas, si no haurà sigut d'esta manera, antes parlàvem del perill que se pot córrer quan esta plaça queda vacant, perquè este puesto és un puesto on acudís molta gent.
Sí, jo crec que sempre ha sigut important, però avui en dia encara més, i si te'n vas a tres àrees, com pugui ser l'àrea purament sanitària, la medicina està pegant un canvi brutal a lo que és la medicina comunitària, a la prevenció, i ahir mos estan donant molt el paper als ajuntaments perquè des de la prevenció puguem treballar molt en aquestes tasques i tot el que arriba, diguem, a sanitat, pues, siguen coses que ells puguen manejar i no quan ja els casos són molt cronificats o més greus, no? Per tant, jo crec que avui en dia el que és la tasca dels ajuntaments, la tasca de la prevenció i en aquest cas de la UPK és vital.
Elisa, imagina que clar, la tasca ja la coneixeries, però què és el que més t'ocupa en aquest moment?
En este moment estem, bueno, des de la Conselleria de Sanitat i la Conselleria d'Educació han fet un conveni i l'any que ve en els centres educatius es van a fer uns tallers anuals, bueno, el projecte és per a 4 anys, i estem, la UPK té la funció d'assessorar i orientar als centres educatius en estos programes que es faran. Serà una cosa molt innovadora perquè començarà en setembre o octubre, els col·legis i instituts es podran adaptar i la conselleria sí que ha ficat tot el material disponible, bueno, que són material per a cada alumne, per a material per al professorat, una web interactiva. Entonces nosaltres som els que assessorem i orientem als centres educatius i estem en tota esta tasca. Fa en el mes de maig es van formar des de la conselleria i ara estem reunint-nos en els centres educatius per a veure quina és la forma de formar a aquests centres educatius, a aquests tutors o la persona que decidís que en cada centre fer aquests tallers, perquè és per a tot el rango d'edat, des de primer de primària hasta sext de primària i després en secundària, primer, segon, tercer i quart de l'ESO. Entonces la nostra tasca, estem treballant en això perquè l'any que ve tindrem molta feina en aquest aspecte.
I quan parlem de formar-los, i parlen tallers com?
Són tallers d'habilitats per a la vida. I es treballarà la empatia, el tema de les drogodependències, les addiccions al mòbil. És un taller, depèn les edats, es treballen unes coses unes altres. Es treballen les habilitats per a la vida.
Perdona, Conter, des d'empatia hasta...
És que es depèn de l'edat. Per exemple, els xiquets més xicotets, per exemple, des de primer de primària, tenen 10 contes, i en cada sessió se supon que llegiran aquest conte o es llegirà la mestra i després tenen que fer una sèrie d'activitats. Després això també s'emportaran a casa perquè els pares des de casa també tenen que treballar la sessió que han fet. Per exemple, si treballen l'empatia, treballen la resolució de conflictes, treballen l'assertivitat, cada conte va d'una cosa. Després, per exemple, hi ha el de segon i tercer de secundària, es diuen Plaguet, i ahir sí que se treballen més el tema de les addiccions. Llavors tenen un llibret i cada activitat és un test, es donen unes cartes, en l'altre tenen un trivial i van treballant de forma molt dinàmica i lúdica el tema de les addiccions. És que cada curs o cada etapa treballen unes habilitats diferents i el que volen és que sigui, este programa està dissenyat per a 4 anys perquè el que volen és que se treballi durant tota l'etapa. Per exemple, el de primer i segon de primària és el mateix, el faran el primer o el faran el segon curs. El que passa és que aquest any és com el primer curs, entonces, el primer any que es fa, entonces, igual no totes les escoles ho fan o no totes les escoles ho fan en tots els cursos. El que se vol des de la Conselleria de Sanitat, això se fa un poc per previndre la salut mental dels adolescents.
Claro.
I per això volen començar a treballar-lo des de primària. És un projecte a 4 anys i és un projecte que està avaluat, està científic, entonces se supon que té uns bons resultats. Perquè la Comunitat Valenciana és una de les comunitats on la salut mental dels nostres xiquets, xiquetes i adolescents està més merma.
Dona Conter, si treballem els més menuts des de l'empatia, podem evitar que siguin compulsius?
També, a veure, tenim que treballar des de l'escola, però després en la família.
Clar, clar.
Però també s'ha de treballar.
Sí, sí, no, però nosaltres, tal volta, els pares sí que som fruit d'aquesta compulsió a l'hora de tindre addiccions de qualsevol cosa, de qualsevol tipus, perquè se poden tindre addiccions al menjar, eh?
Sí, sí, sí.
Però clar, a mi aquest programa me pareix tan interessant com que te fa reflexionar, perquè si de ben menuts treballes, per exemple, en un primer moment l'empatia, clar, jo no sóc psicòloga, és a dir, i sempre pensem, no, és que clar, nosaltres no estem preparats, però sí, si agarrem un poc aquesta línia de l'educació i també ho treballem a casa, farà que després no tinguem xiquets amb problemes d'addiccions de qualsevol tipus.
Clar, que al final el que hem de fer és treballar en l'escola, en la família i en la comunitat, en les tres àrees, i tenim que anar les tres conjuntament. Si en l'escola el tutor, el mestre, fa un taller en el xiquet, però després en casa això no es treballa en el dia a dia, no només feis activitat perquè te la mane la mestra ese dia, no, però això és que treballa dia a dia. Les famílies tenen un paper molt important i la comunitat, en aquest cas l'Ajuntament o la UPK, que som el servei comunitari, també tenim una feina important. Cada un la té d'una manera diferent.
Havies dit, un programa que tenim resultats del que dona, però això és un programa, diguem, únic, és a dir, se farà i després...
De moment està plantejat i hi ha pressupost per a 4 anys.
Pressupostos que venen
de la Generalitat. Això és una iniciativa de la Conselleria d'Educació i de Sanitat, i els fons es fiquen Sanitat. Educació el que ficarà és, com si diguem, la mà d'obra, el professorat, que serà qui tindrà que impartir aquests tallers als alumnes. Cada escola decidirà en quina àrea s'impartís, perquè se pot fer transversalment, se pot fer des de l'assignatura de llengua en l'hora de lectura, per exemple, els xiquets de primària, o se pot fer en les hores de tutoria. Està obert un poc perquè els centres ho adapten al seu currículum.
I tenim fons per a 4 anys.
Per a 4 anys. El programa està dissenyat per a 4 anys.
Next Generation, imagine, no?
No, són de la Conselleria de Sanitat i Educació.
Clar, jo em pregunte si això és tan important per a les nostres generacions, caldria reivindicar-lo, regidor, no?
Bueno, nosaltres ja estem ficats ahí i de primera mà ho hem agafat. És una de les coses que fa la UPK, tot i moltes altres, no? Que tenen que veure en l'àmbit més local, com és el programa d'AON, com és el protocol que tenim, per exemple, en policia local, quan tenim algun cas de consum, com és la coordinació que tenim en Lluís Alcanyís, que anem derivant. Nosaltres així tenim una xarxa molt important, local, i després anem a tot. Si Conselleria té algun tipus de educació de pla de prevenció, ahí anem. Si a nivell estatal n'hi ha algo, ahí anem. Si podem optar en algun moment algun programa europeu, ahí anem. En tot això estem treballant.
Clar, regidor, però en este cas, si no arriben, se comença quan ja se tenen els fons o se decidís començar i se comença?
No, això se començarà perquè això ja està tarifat, però anem a veure, si tu analitzes històricament, mira, per exemple, lo que són els plans d'educació, no? Sí. Nosaltres, o jo almenys que ja tinc alguns anys, vaig a començar en la EGB. Sí. Ara estan en la XX, van passar per la LOS, la tal, la qual. N'hi han coses que haurien de tindre un criteri i no canvien. I jo crec que ahir sí que, pues, ja m'elevo un poc políticament, tots els partits han de tenir un quòrum en dir, anem a veure, si aquestes línies de treball, en aquest cas que estem parlant ara, que és de prevenció, són bones, anem a continuar-les en un horitzó que siga intocable, és dir, si funciona, estiga ara, per exemple, si en Conselleria està el Partit Popular, si després ve un altre, siga PSOE, siga X, i està ahí, pues lo que funcione, deixem-lo, en coses tan sensibles com és l'educació, és la sanitat, i jo crec que això ha de ser la línia. I nosaltres reivindicarem tot aquest tipus de coses, però mentre si ara tenim 4 anys i podem en els col·legis d'ací treballar tot el que puguem per a implantar això i aportar nosaltres també, pues, el bagatge que tenim des de la UPK, que és molt i molt enriquidor, pues ahí estarem.
Clar, perquè ara tot el món que estiga directe o indirectament involucrat en els nostres 4 anys serà conscient, un des dels principis, uns altres entendran per què reaccionen així en un moment donat, però tens que estar prop d'aquest programa per a saber com se treballa, que al cap i al fi, al final ens fem tots una miqueta cada volta més conscients del que ens fa falta i fem cada volta més assertius als xiquets, els fem més intel·ligents per a ser capaços de que tot el que ve emocionalment saber tratar-lo.
Sí, Susana,
que fort, me pareix. Si la gent sabia la tasca que s'està fent per a aquest tipus de coses, que al final
són tasques necessàries, perquè la infància i l'adolescència no té res que veure de fa 20 anys ara.
No,
l'aterrissatge de les noves tecnologies, i un poc per ahí va el campament que venim a presentar, pues, ha canviat molt les regles del xoc, inclús altres qüestions, pues, que n'hi ha més, no? Però jo crec que ha hagut un abans i un després quan ha entrat un telefonet que té connexió a internet i damunt unes fotos que són fan meravelles i tot el que n'hi ha. Per mi, això ha sigut un abans i després des de la perspectiva purament terapèutica. I cada vegada per això, pues, tenim més casos d'atenció a addicció sense substàncies. I això l'Isa te podrà dir un poc el que estem veient, que no és que siga diferent el que se veu en altres països, però nosaltres ho podem atestiguar en els casos que veiem. Per tant, a partir d'ahir, tot el que puguem invertir en aquesta infància i adolescència serà previndre la salut mental, i una salut mental saludable, a la redundància, dels xiquets i les xiquetes. I per acabar una miqueta el que estava dient, aterrant en el que abans ha dit Elisa, que és les tres potes, que són, pues, la família, l'escola i la comunitat. Ahí tenim que anar tots en el mateix discurs. Si en el col·legi, per ficar un exemple, el professor està enfatitzant en que el xiquet té que llegir, però en casa no llegeix, pues ahí ja n'hi ha un curtcircuit. I si no tenim biblioteques que no tenen llibres o no fiquem accés, en la comunitat, pues també estem bloquejant aquesta línia. Entonces ahí sí que tenen que anar tots molt de la mà, perquè, perquè és algo que ja no és de futur, és de present. La salut mental en adolescents i en xiquets és algo que es preocupa prou i tot i que estem treballant i torna a dir que així a nivell local estem fent moltes coses de fa molt de temps, no deixa de ser una qüestió que ens preocupa i ahí estem.
Addiccions.
Volia seguir en la línia que estava comentant Toni, lo del campament de cibervoluntarios va néixer un poc perquè quan vaig començar en la UPK en març em vaig adonar que hi havia un gran número de casos o de demandes de famílies, d'escoles, de pediatres que demandaven l'atenció per a xiquets que tenien addicció a les TIC, a les noves tecnologies. Arrel d'això va ser el campament de cibervoluntarios que, bueno, ara si pot contar...
Sí, li donem la benvinguda a Nahuel. Sí. Hola, Nahuel.
Bon dia a tots i totes, em dic Nahuel i sóc un dels participants del campamento digital.
Quants anys tens?
Jo, 14.
Clar, continua si vols per acabar de rematar el que és este campament.
El campament treballa, a més de continguts de tecnologia bàsics, pues, de com utilitzar el Canva, el Word, els navegadors, treballa pues, la resolució de conflictes, la empatia, l'assertivitat, perquè ho treballen tota la volta. Per exemple, els xiquets més xicotets, la setmana passada, bueno, és un programa, una aplicació, i són 5 planetes. En cada planeta tenen una sèrie de missions, i aquestes missions tenen que anar avançant-les per aconseguir aquest planeta i anar a un altre. Per exemple, en una s'ensenyaven a detectar les notícies falses, en una altra a saber gestionar el tema de la confidencialitat, de la protecció de dades, coses molt bàsiques, que ens pot pareixer a adults molt bàsiques, però els xiquets, sí que és veritat que avui en dia xiquets i adolescents són natius digitals, però no saben fer moltes coses, no saben utilitzar un Word, no saben què és un cookie, o no saben que tenen que protegir la seva identitat i no poden ficar-se en el perfil me llamo Pepita de los Palotes, 15 anys i soy de Vila-real. Aquestes coses que s'estan ensenyant en el campament, bueno, i ell no es pot explicar perquè antes de vindre m'ha ensenyat el que van estar fent ahir, que és una... Bueno, ell contarà.
Ara sí, la teva experiència, què és lo que has après que tu no tenies ni idea?
Pues, pas pocs dies que portem en el campament digital, mos han ensenyat ja què és la tecnoaddicció i els seus perills.
Què és?
La tecnoaddicció és una dependència excessiva i compulsiva de dispositius tecnològics i servicis d'internet. Ens van proposar de repte fer una infografia en la qual tenien que fer-la des de Canva i tenien que dir com funciona, quins símptomes tenen, com evitar-ho i com superar-ho.
Ah, me podries dir, perquè igual la tinc jo, la Canva, pots dir, perquè... m'està deixant...
Pues mira, te puc dir com funciona, que és, al dependre molt de les pantalles,
sí,
els dispositius electrònics,
sí,
se genera un tipus d'addicció i amarre cap a aquestes pantalles, el que fa que no puguis disfrutar d'altres activitats que podries fer a l'aire lliure, per exemple.
Mira, jo ahir anava, no?, per la platja i em donava compte com... Jo no sé, però podríem dir que de 10 persones 9 anaven mirant el mòbil. Això és el que tu estàs explicant?
Sí, això se podria considerar una tecnoaddicció. Està tot el món en el mòbil en vez d'estar disfrutant el que podria estar fent, per exemple, com tu has dit, a la platja, que seria apanyar-se, jugar amb els amics i fer de tot.
Per tant, i tu al teu alrededor, en qui ho veus?
Pues jo ho noto de vegades quan amb ma mare, que estem parlant els dos pel carrer i anem pel carrer i ho diem, i mos notem que n'hi ha molta gent que a lo millor queda i en vez de fer alguna activitat se senten i miren el mòbil i ni es parlen. Això mos pareix un poc feo, la veritat.
Ens estem perdent la vida.
No estem disfrutant de tot el que podríem fer. Se podria fer una muntona de coses més, encara gastant el mòbil tot el seu rato que tinga que gastar-se, però disfrutant els amics i encara siga interactuar amb les altres persones.
Uh-huh. Em dones consells de com puc evitar això?
Pues,
lo que tu t'has anat aplicant?
Pues, un dels consells que tenim així ficats en la meva infografia és tindre un ús raonable de les pantalles i tindre uns altres interessos. Tindre una agenda, anem a dir, una agenda en el que planifiques tot i tens que ficar, aunque siguin coses que tal, però en tal de no estar les pantalles, pots fer de tot. Per exemple, jo en els meus amics, nosaltres de vegades quan anéssim a correr. Per què m'ho servís? Pues, per distraure'ns, però així estem de 12 a 1 els fins de setmana estem de 12 a 1 sense el mòbil i estem aprofitant per fer una altra cosa, moníssim a jugar o alguna cosa, però tenim tot planejat en l'agenda i així a lo millor tenim una horeta o dos per estar en el mòbil.
Saps que hi ha campaments, per exemple, no, ara que m'ha vingut al cap, hi ha campaments, el que se n'ha de fa poc, que és els dels Lluïsos, que se queden els mòbils. I hi ha hagut gent que ha dit, jo no sé què faria, pues és que seria meravellós perquè tornaries a córrer, a jugar en jocs de taula i a passar-te-ho bé.
Jo he tingut l'experiència d'anar a un d'aquests campaments, me molava molt, si ja no, per circumstàncies ja no he pogut anar, que al campament de Villanua, de, que fan en Borriana,
sí.
Anem als Pirineus,
sí.
I són 12 dies, i ahir te lleven els mòbils, excepte un dia que van al poble, anem a un poble, a Jaca, i teu pas és genial, tens una muntona d'activitats per fer, fas de tot i desconnectes del mòbil, no toques el mòbil, i ja després quan arribes a casa se te lleven les ganes. Jo, quan vaig tornar d'aquest campament, a mi se m'han llevat durant una setmana o dos, se m'han llevat les ganes de tocar el mòbil perquè així a fer coses, perquè allí t'entretenen d'altres maneres, te donen jocs d'aigua per jugar.
Vius, en definitiva, allà el que estàs fent és vivint.
Disfruteu.
Clar, perquè te tinc que dir que, per exemple, a la meva generació li va passar en la televisió, és a dir, uf, este xiquet veu tant la televisió, esta xiqueta que li farà... No. Al final vam tindre una cosa... Van fer tables, no? Allò de que, bueno, la veig un rato i l'altre rato, pues, veig. El que passa és que, no sé, te ho diga tu, Elisa, el que passa és que ens generen una addicció per la pantalla perquè no ens despeguem de la pantalla. Que no és el mateix que passava a la televisió, no? Ha canviat.
Claro, el problema que tenim és que la televisió, tu enxufaves la televisió i teníem un, dos, tres, quatre canals i n'hi havia el que n'hi havia. Avui en dia tu pots accedir a la informació que vulguis, als continguts que vulguis i n'hi ha aplicacions...
A la carta.
A la carta. I n'hi ha aplicacions que produeixen molta addicció, sobretot per als joves, perquè a més estem parlant de que són natius digitals. A lo millor nosaltres com a adults coneixem altres alternatives, però ells no les coneixen. I a més ja t'he dit que l'ús que fan no és un ús adequat, perquè a lo millor podien estar programant, no saben programar, saben utilitzar el mòbil per entrar en TikTok, en Instagram, per exemple, en el campament de cibervoluntaris estan ensenyant-los a utilitzar el Canva, el Word, coses que hi ha voltes, m'ho comentaven els professors, que xiquells de primer o de la segona de l'ESO no saben utilitzar un Word, o te fan un Word però no saben... seleccionar, no saben, no han treballat això, saben? Parlen molt de com el campament està dirigida a adquirir les competències digitals que la Unió Europea marque. Entonces, les competències digitals no són entrar a TikTok, les competències digitals són saber utilitzar el Word, saber què és un cookie, saber navegar, saber quina informació és certa i quina no, detectar les fake news, detectar quan una persona està intentant...
O sigui,
Nahuel...
No, disculpa, Susana. Realment la tecnologia, sí, nosaltres tenim clar que la tecnologia és bona. O sigui, la tecnologia per se és bona. Elisa parla de natius digitals i mira, digitals és un terme que va acuñar Mark Pengsi i el que diu és que natius digitals són els nascuts a partir de l'any 80, de 1980. I immigrants són els que han anat darrere la tecnologia. Per tant, paradòxicament a vegades fem que manegen un mòbil, pensem que saben molt, però a vegades no saben el que és un Word o una altra cosa, però és bona. I te fico un exemple que el mateix Marc Prensky dia. En un barri d'Estats Units, una cita program, criden a la policia, i va a policia i s'equivoca de casa, i en comptes d'entrar a la que el van cridar que n'hi havia un tiroteo, entren a la del costat. Els del costat eren de raça negra, i la policia va dir, pues ja que estem així, anem a identificar-los a tots. Podria ser racisme, no? Perquè sabien en aquest moment que no estaven ahí. Bueno, van identificar tal, els xicuelos, els fills, que tenien 14 anys, arrel d'aquesta experiència van crear una aplicació que te feia que tu podies valorar la policia de la teua ciutat. Entonces, la teua experiència de la policia podies ficar-la i entonces tu pots saber en certes ciutats com és la policia en les valoracions que ha fet la gent d'ahir. Per tant, estos xicuelos, sense haver fet una formació específica, van ser capaços de crear una aplicació. Per tant, l'abast que tenim a la tecnologia avui en dia a internet és brutal i és bo. La qüestió és que també té una vessant que no és bona, que és l'addicció tan brutal que genera i que a certes edats pues és pues com ficar-li moltes vegades pues un arma a una persona, no?
Crea l'addicció crea estat d'inquietud, de nerviosisme, sobretot en els joves, però que ja no són, bueno, i els no tan joves. Però a mi, per exemple, algo que m'agrada molt és la detecció de com detectar notícies falses.
Nosaltres encara això ho tenim pensat per ensenyar-nos, però ja per els poquets dies que ens van ensenyar, per els poquets dies que portem, encara no han pogut saber-ho. Ens han dit que ens ho van ensenyar.
És que hi va començar ahir el campament.
No, però dona compte, detectar notícies falses, perquè això és algo que vos, evidentment, tu ara quan veus algo pensa que com està publicat pues serà real i te dona una altra visió de les coses i dius, això és de veritat o no, no? És a dir, tens el teu propi juït, no, això no és un déu omnipotent, no? Tu ja te planteges o t'ho plantejaràs, no?
Cada vegada depèn de com siga la notícia, si és una barbaritat o no, doncs mos ho anem plantejant i per saber, jo el que faig és buscar encara més informació i ahir trauré datos, trauré cosetes, pa, coses que m'interessen a mi, de ports i tot, depèn de la notícia, doncs vaig buscar-la, a veure com siga.
I si parlem d'addiccions al joc, que n'hi ha un muntó, Nahuel, tu tens algun amic que juga en el mòbil? Juga, que aposta?
Apostar, lo que és, no, però entre amics, a conyes, a partits de futbol i tal, pues agarrem 5 cèntims o monedetes i mos ho apostem ahí, tal marca, tal no. Mos han renyit més d'una vegada, però ho fem amb nosaltres a joc. No sé si això pot crear algo, però ho hem agafat moltes vegades, faig jugar, de vegada en quan.
Bueno, ahí estaríem entrevitant, no? Podríem dir que estaríem jugant a baralla, no? I posem 5 cèntims, és a dir, també hi ha una interacció entre ells. Jo em referia més a allò d'aquestes cases d'apostes que no te deixen que te perseguissin en el mòbil. Això és el que a mi, per exemple, en Nahuel diu jo no. Tal volta per l'edat?
M'ha dit que tenia 14 anys, pot ser que encara no estigui en aquesta edat, però sí que hem tingut casos en l'AUCA des de que jo estic, d'adolescents, més adolescents tirant a 16, 17, 18 anys, 19, inclús 20, que sí que tenen addicció als jocs, i a més tenim més jocs online, que és un accés molt fàcil.
I tenen en compte, Susana, que el que acaba de dir Nahuel és algo que en les apostes està aixina. Ells, òbviament, primer no tenen l'accés als diners, no estan treballant, tenen una paga i s'ho fan, i ell, conforme parla Nahuel, pues, ho té molt clar. Però si n'hi ha algú del grup que és susceptible a... Tots sabem que n'hi ha persones que, sí, que té més facilitat per pagar una addicció que altres.
Vaya.
Entonces, pot passar perquè tu vas a les apostes i realment tu apostes, per exemple, de mil maneres. Si a la mitja part van guanyant, si marcarà este, si marcarà l'altre, que és un poc el que ells aposten, així anant amics i tal, en cèntims, però estan reproduint un patró que en les cases d'apostes està ahí.
Estan reproduint un patró. És cert que hi ha persones que tenen més tendència a quedar-se pillades?
Sí, tenim que tindre molts factors, els factors ambientals, els factors personals, de salut mental, els familiars, hi ha molts factors que no se sap exactament quin és, també hi haurà alguna part genètica, algun tipus d'addiccions, no hi ha una ciència exacta que sap, pues, però sí, hi ha gent que té més probabilitats.
Al teu alrededor, Nahuel, hi ha hagut gent que coneixes i gent que no coneixes? Des d'ahir, que has anat, bueno, és que també fa poc de temps, però bueno, has pogut valorar ja els teus companys com són?
Sí, ha pogut conèixer-los bé, ha fet dos amics ja tinc, en quant a ells m'educ molt bé, no sé si m'ho estan escoltant o no, i mos sentem allà al costat, anem parlant i quan expliquen, pues, anem atenent el projecte este que ha fet de lo de la ciberaddicció, l'he fet en un company, l'hem fet els dos des del meu ordinador i l'han presentat i mos ha eixit bastant bé. Després també tenim a Miquel, que en el qual també ens sentem al costat, que és un xaval ja major que nosaltres, i ens fiquem a jugar de vegada en quan. M'educ molt bé i és un ambient molt, molt agradable, la veritat. M'esperava molt pitjor, ja que no conec així i no soc d'així.
Coincidiu en el que vos expliquen? És a dir, o poseu algun dubte, dir, bueno, això no és patant o...
Coincidim, però perquè més que res, perquè el que explica és quasi que... de la nostra edat, crec que té uns 20 i pocs i ja mos entén i sap com explicar-ho perquè entenguem les coses. Ho fa bastant bé, la veritat.
Vos ha atrapat, no?
Sí, mos, de la manera que parla, de la manera que mira, si veu que estàs fent algo, te mira i saps que tens que parar-ho ja. Explica bé, però d'una manera que t'enganxa ja a mirar-ho.
Teniu el mòbil al costat?
Sí, però quasi que no el mirem. Jo el tinc de vegades quan per mirar l'hora i perquè m'he d'anar per tindre-lo. I ja després fem més descans i tal, però sí, sí que jo el tinc en taula.
Quan estàs a casa, Nahuel, tu el tens... Tu estàs dinant i el tens al costat?
Dinant no. Depèn, si dinem ma mare i mon pare no, perquè mos pareix una falta de respecte. Però quan dinen jo soletes o tinc que sopar jo soletes perquè arriba tard o algo, pues sí, me fique jo a mirar els 15 minuts que tarde me'l fiquen el mòbil.
I per la nit, allò de tu i els teus companyeros, hasta altes hores de la nit?
Pues en quant està en el mòbil jo me'n vaig a dormir pronte, però perquè sóc un dormilón, no aguante quasi i perquè tinc calça de matí per vindre així. Però ja per fin de setmana i tal, pues mos quedem hasta les 12 eixin a fora, les 12 i mitja, i ja mos xitem tots.
Tenim una tasca que molt hem de prendre en sèrio, eh?
Sí, hi ha molta feina a fer, i hi ha molta feina a fer també en les famílies, en els pares.
No, jo estic pensant en mi mateixa, no? Bueno, la tenen que prendre en sèrio.
Ell estava parlant de en quins moments tenim que tindre l'ús de tecnologies, mòbil, ordinador, tableta o televisió, i ara que ve l'estiu, que hi ha molt de temps lliure, que els xiquets no van a l'escola, els xiquets no van a l'institut, és molt important en casa ficar moments, horaris i llocs on tindre les tecnologies. És a dir, en quin moment pues, veureu? Pues, a lo millor puc veure després de dinar. Però en quin lloc? Pues, a lo millor no és en l'habitació i és en el menjador on estem en família. I quant de temps? Aquests tres moments, llocs i el temps, és molt important que els pares ho tinguin clar. És una pauta molt fàcil de tres punts. Perquè si no, al final és, si no me fiquen el temps, puc estar tres hores. Si no me fiquen els llocs, puc estar en l'habitació fins a les 2, 3 o 4 del matí, que hi ha xiquets que es passa i després pues, al sentar i el tema dels continguts també, per supòs, és important. No és el mateix un xiquet de 5 anys que li tens que dir a veure dibuixos infantils que un xiquet de 14 o 15 anys, un adolescent.
Ara imagina, no? Ara venen, jo te faig un poc d'abogada del dimoni, no? Jo no tinc playa per anar amb la meva filla, o no puc, o jo no tinc piscina, estem tot el dia a casa, en estiu fa calor.
Sempre se poden buscar alternatives. En el municipi hi ha activitats que se poden fer. Si no tens piscina, pots anar al internet. Claro. Pots fer activitats de taula en el teu fill, pots anar a la biblioteca i agarrar llibres. Hi ha moltes alternatives. És veritat que no és el mateix, a lo millor el temps que té que tindre un adolescent durant el curs escolar el dia que el dilluns, que el dissabte o en estiu, que en hivern. Però se tenim que adaptar i se té que consensuar. No podem prohibir, perquè els pares no podem prohibir que els xiquets no tinguin les tecnologies, però tenim que acordar i ficar normes, horaris i pautes en quant als continguts, sí. I donar exemple, que és molt important. Molt important.
Nahuel, no sé si de lo que estàvem parlant a tu te llamava l'atenció algo.
Pues no del tot, la veritat. És que no... Tot el que tenia que dir, que t'ha explicat, que t'ho ha explicat, ja ho ha dit. Si tenim alguna pregunta més, jo encanta la responc.
Si ho repetiries.
El què?
El campament.
Ah, sí, per lo que m'està apareixent me mola, i si veig que acaba molt bé i m'educ bé la gent, pues miraré l'any que ve per tornar a apuntar-me a este.
Ho aconsellaries, imagina, no?
Sí, jo m'he apuntat a este més que res perquè com jo sóc de Burriana i en Burriana no n'han fet o no he pogut agarrar plaça, pues ha vingut a este gràcies a lo molt que m'agrada això de la informàtica i tal. Jo el que vull ser de major és informàtic i programador.
Clar, però tu li busques un futur, és a dir, a la tecnologia.
Intente treure-li profit a bones.
Hi ha molts companys teus que volen ser programadors informàtics?
Pues, només compartís l'afició en uno, que és Guillem, un company de la meva classe que crec que està escoltant l'entrevista també. I compartim més la mateixa afició. No volem estudiar en la mateixa part, cada un vol estudiar un àmbit, però bàsicament volem estudiar quasi que el mateix.
Lo complementamos, ¿no? A l'hora de...
Exactament.
No, imagina, això és una projecció de futur en quant a empresa i tot. A mi pareix genial, ho tens claríssim, eh?
Sí, antes m'està contant que vol estudiar un mòdul d'intel·ligència artificial que jo no encara sabia que existien com a tal.
Intel·ligència artificial i programació en el centre esportiu de Cheste.
Saps que la intel·ligència artificial no sempre té la raó?
No, òbviament, jo ho sé, i la gaste en les seves precaucions i sabem com gastar-la. Jo la gaste per reduir textos o... acoplar textos, però la informació la busqué de pàgines fiables de Google, no Wikipedia, Wikipedia no, i aquesta és una de les que ens han ensenyat en el campamento digital. La Wikipedia no la sol gastar gràcies a lo manipulable que pot ser. La sol gastar altres pàgines, la primera que encontre que tal, pues la mire en una, la mire en altra, la mire en altra, i el que més coincidís que ho fique. Jo ho vaig añadint, ho añadís en un paperet, ho fica al GPT i que m'ho resumisca. I així no tinc que dependre del que me diga UDP de lo que jo he dit.
Has fet alguna prova alguna vegada en la intel·ligència artificial de contar-li un fet que tu has viscut públic per a saber si, si diu la veritat, o sigui, si està ben, ben documentat o no?
Pues no t'entens bé la pregunta, això...
Per exemple, no? A Borriana, pues, no sé, en un col·legi, pues, no sé, el menjar del menjador pues, no estava bé, o un fet en concret que tu hagués viscut i tu li preguntes a la intel·ligència artificial.
Sí. Li ha preguntat coses sobre el meu equip de balonmano de la temporada nostra i sí que ho respon assertivament, ho respon de maneres bé, però és això perquè mos agarra tes datos de llocs fiables, perquè te fica d'on t'agarra tes datos. Però després en altres projectes o tal, jo tinc una mala experiència que va ser que vaig suspendre l'examen per això, que vaig buscar un llibre en ChatGPT perquè no m'he donat temps a acabar de Gmail i m'ha donat la seqüela i m'ha deixat mal. Per això sempre tinc que, vaig aprendre ahir que tinc que o mirar bé, donar bé les instruccions i llegir el llibre.
Això és utilitzar bé les noves tecnologies.
En 14 anys està gastant intel·ligència artificial. Però veus com ahí tenim molta tasca?
Però s'ha donat compte que la intel·ligència artificial...
No, no és fiable del tot.
No, no, que tu eres la, al final el que decidís, no? Bueno, també pareix que això tindrà un èxit, ojalà i no s'acaben estos... Perquè estos sí que venden dels fons europeus, no? Mm. Este campament.
Bueno, anirem treballant. De moment estem ahí. De moment ho han ficat en marxa, que fins ara no s'havia ficat en marxa, sí, i crec que és important. I després ja, si tot té tota solució, anirem buscant. I Nahuel, si no és programador, jo crec que mestre perfectament pot ser.
Estava pensant, jo dic, es fa ja monitor d'aquest tipus de cursets, no? Perquè, a més, el que ja dependrà... tens ganes de contar-lo?
El què?
Lo que tu vas a dependre als teus amics, als teus coneguts.
Sí, se ho he anat contant estos dies de què intencions tinc. Jo tenia pensat fer... Pensava que anàvem a d'esto, perquè jo havia entès això de ma mare, que anava a fer Scratch també. I jo intentaré anar a mirar-ho. Me mola molt, és una cosa que m'agrada, perquè és, bàsicament, de manera resumida, el que jo vull fer, que és dissenyar videojocs. Pots dissenyar ahí una muntona de coses i... Ha dissenyat molts més d'un i portes de segon de primària gastant i aquesta ferramenta.
En fi, que mos porten... No, no, que ben, si els ben formada es, ens ve una generació meravellosa. Nahuel, gràcies per haver vingut. Ha sigut un plaer conèixer.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
Algun nom que vulguis dir-li algo, perquè clar, has parlat d'alguns amics, però per si algú vols nomenar-lo per
pues,
ací...
La màxima salutació, perquè li ha avisat antes, és a Guillem i a ma mare, els únics dos que estan escoltant-lo, crec. Un saludet ací.
Bueno, pues eixa mare, un artista, perquè això és digne de donar-te la enhorabona, mama de Nahuel. A la tècnica, com no, bueno, jo ja te convide a que sigues assídua.
Perfecte.
Mal?
M'apunte.
Tenim moltes coses que preguntar. I a Toni Marín, regidor de Salut, en este cas, pues això, seguir demanant... És que així en la ciutat són pobrets.
Pues, però nosaltres demanem i si no demanem, aconseguim igual com siga. Així en que seguirem en la línia.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies. Más fácil quedarme sentado esperar que pase el dolor.